El cant de la senyera. Bon vespre, amigues i amics, benvinguts tots en aquest crepuscle en 100 estals, en la seva edició de dimarts, dia 11 d'octubre del 2022. Aquest és el programa 2676, ja duim 1576 nits compartides aquí, a Ona Mediterrània. Hem començat dient pur i simplement el cant de la senyera, per recordar que avui, dia 11 d'octubre, es commemora que l'any 1896 l'Orfeó català estrenà al monestir de Montserrat el cant de la senyera, que canta en una cerimònia de benedicció de la senyera de l'entitat. Va ser composat aquest tema pel mestre Lluís Millet sobre un poema de Joan Maragall i és una cançó que va ser prohibida per la dictadura franquista entre 1939 i 1960. I que va ser, diguem, protagonista dels fets de 1960, aquells en què es va cantar per primera vegada per part del públic en una qüestió que va derivar finalment en l'empresonament, per exemple, de Jordi Pujol, entre d'altres activistes catalanistes. I doncs escoltarem en el final una versió actual de l'Orfeó català cantant aquest cant de la senyera. I avui això és un programa de dimarts, i això vol dir que tindrem notícies de ciència amb Biel Vic. Bon vespre.
Bon vespre.
Avui jo ja m'he perdut. Toquen Nobels o...?
Toca que valen Nobels.
Sí, ja toca.
Sí, tenim física, tenim química, dues paraules ja basten des d'economia i...
Ja basten des d'economia, perquè d'economia és com de segona divisió,
no,
o què passa?
No. A veure, el d'economia té una curiositat i el de química en té una altra.
Que ja va contaràs.
Sí, clar.
Molt bé.
Un poquet de misteri.
I ara d'aquí un minutet parlarem d'això. Bon vespre, Maria Antic.
Bon vespre.
No hi ha Nobel d'Educació?
No.
Millor, perquè li donarien un guru d'aquests del Banco de Bilbao o no sé què, que...
Sí, terrible.
O millor qualque Nobel, sí, que n'hi
sí, podria... Sí, qualque Nobel, sí. No, i també podria... Bé, hi dova premis d'aquests a nivell, no sé si global, mundial, però sí que hi dova premis per grans...
No ho sé, pedagogs. Seriosos no ho sé.
No ho sé. És que darrerament, quan els bancs i totes les entitats així corporatives entren dins aquest món de l'ensenyament estrany que no ho haguin fet fins ara.
I aquest nomenament del millor profe del món mundial.
Però bé... Igual, li haurien de demanar als seus alumnes. En català és aquest mestre, igual sí. Igual és un bon professor.
Sí, qui sap. Hem de donar... Una visió positiva.
Sí. Maria, avui de què va aquesta sessió?
Bé, jo avui m'agradaria parlar de... Ahir va ser dia mundial de la salut mental i jo crec que... Bueno, en parlarem una miqueta, no?
Molt bé.
Si ho et sembla.
Molt bé, i també tindrem en Joan Roca, que està a punt d'arribar, i que serà la secció d'en Joan Roca.
Si això fos tele, hauries de fer cap la clave.
Sí, que dirà buida, però està buida, ara d'aquí a poc estarà físicament ell aquí, no etèriament, sinó amb tota la seva fisiologia, i el que no podem dir és de què va la seva secció, perquè és un misteri, però bé, això d'aquí a poc ho sabrem. I de tot això, en un programa que... Ja dic, aquest programa de dimarts, aquest programa que li dèiem de set seccions, que com sempre produeix na Maria Moreno i que controla tècnicament na Joana Maria Borràs. Música meravellosa ens du aquesta primera secció d'avui, que serà la dedicada al món de la ciència. E pur si move.
Sí, mira, començam. Ràpidament per d'economia. Ben Bernanke, Douglas Diamond i Philip Dybvig. A tots ells els han donat exactament pel mateix motiu, per les seves investigacions sobre el paper dels bancs en època de crisi.
Bon tema,
eh? Efectivament. Determinació, diguéssim, de què és el que han de fer, el que no han de fer, etcètera, etcètera, i tots aquests processos que, entre altres coses, hem vist en moltes pel·lícules, quan de cop tothom comença a tenir pànic i van al banc intentar treure's d'on ves, i això és el que pitjor li pot passar a un banc, que és enfonsar-lo. Que l'enfonses si li fas això, tal. Perquè molt poca gent sap que en realitat els bancs manegen més d'albedes que de veres tenen. El que se'n diu creació de d'albedes.
Com qualcú que ja me sé, eh?
Sí, no són els únics.
Els bancs ho fan, però qualcú altre també fan.
Sí, hi ha molta de gent que fa això.
Vaja, i molta de gent... que...
No sé si n'ha de pres del banc.
Sí, exacte. Deu pensar, si el banc ho fa...
Jo també.
Sí.
Jo també.
Sí.
I d'això. La curiositat, Ben Bernanke, te sona?
No.
Ell va ser president de la Reserva Federal Nord-Americana.
Ah.
És a dir, que del tema, òbviament, et sabia.
Sí.
Aquesta era, diguem, la curiositat del Nobel d'Economia d'enguany.
I aquests tres senyors feien feina junts? De quan diu junts, dic que és el mateix...
Treball cooperatiu.
Alerta.
A diferents llocs?
No, estan a diferents llocs.
Ah, però un treball cooperatiu important, veus?
Sí. Ara no te sé trobar... Perquè estic mirant un suport digital.
No, perquè de vegades, com que veig Nobels que diuen són dues persones que han arribat en el mateix lloc.
Com a competidors.
Sí, com a camins diferents, i n'hi ha que han estat per col·laboració. No, era...
A vegades passa, sí.
Sí, era res coincidència, i tampoc no és que sigui important.
Crec que d'economia... suposo que deu estar ben dotat, vull dir, ja que és d'economia,
són iguals. Vull dir, aquesta xifra que per mi ronda el milió d'euros, el milió de dòlars, si no estic equivocat.
I això no ha augmentat, perquè fa molt d'anys que estem en el mateix...
Econòmicament no és un gran...
Per tu i per jo seria moltíssim, però...
No sé, a veure si vol, després pot ser que veure exactament on no, però... està, però...
Perquè fa molt d'anys ja se parlava d'aquesta xifra, i evidentment fa anys que...
Sí.
Era important econòmicament, no? Però ara, a nivell d'investigació i això...
I és bé que els hi arriba molts en edat ja de jubilació o quasi, no? En molt de casos, quan tu dius les edats solen ser 70, 75, 80.
És
com un final de la seva carrera.
A vegades directament jubilats. Mira, vull dir, llegim com a curiositat. Avui de matí, mentre trascava per documentar-me un poquet sobre el Nobel de Física d'enguany, el cas d'en Higgs, que és premonitori del famós bosó de Higgs,
sí.
Quan després, diguéssim, que el va fer, vull dir, la seva formulació matemàtica la va fer fa unes quantes dècades, i quan l'accelerador de partícules de Suïssa efectivament va comprovar empíricament que existia el bosó, va ser quan li van donar el Premi Nobel. Ell diu, van donar el Premi Nobel, diu, però m'ha desgraciat sa vida.
Per què?
Ell, el mateix dia que li donaren el Premi Nobel, el que va fer va ser fugir. Se va refugiar a un petit poblet, a una petita casa d'un petit poblet, on viu a una finca que té, no sé si són 5 o 6 pisos, sense ascensor, i viu allà mig reclòs.
Perquè ningú el molesti.
I ell diu, el que volia era retirar-me, viure tranquil, i ara diu, aquesta gent m'ha vengut aquí a fastidiar, perquè clar, vull dir, de llavors ençà és un personatge cercat, que diguem, no?
I això que no l'hem cridat és del Crepuscle?
No, està convidat,
Sí. Senyor Higgs. Té una entrevista, aquest home.
Vamos, i tant. Passa que ja té una edat.
Molt bé.
Bé, el que t'ho comentava la setmana passada és Nobel de Física, ja el vàrem esmentar, Alan Aspect, John Clauser i Anton Zillinger, per haver descobert l'enllaçament quàntic i com... pot revertir tot el que és la computació quàntica. L'enllaçament quàntic és quan dues partícules, diguéssim, estan enllaçades físicament. Les modificacions que fan a una automàticament succeeixen a l'altra, o succeeix la reacció corresponent a l'altra, amb independència de la distància que estiguin separades.
És a dir, no tenen per què estar juntes. A més, ben dit, lo graciós... És que tu agafes,
lo graciós de lo,
tu agafes,
de lo quàntic sempre és clar, que no es despista.
Clar, tu agafes dues partícules que estan enllaçades en si, entre si, en deixes una aquí i l'altra la t'endús a Nova York, a la d'aquí li fas una barrafada i automàticament,
aquella,
miraculosament, telepàticament, qualcú t'ha dit, sí, a qualsevol cosa d'aquestes, li passa l'altra.
Ah, curiós.
Sí. I clar, i això té multitud d'aplicacions en tot el que fa referència a la computació quàntica. Uh-huh. Tema pel qual també intentaré veure si la setmana que ve t'ha pogut dotar-me una mica de notícia al respecte. Sembla ser que Barcelona ha estat escollida, o Catalunya ha estat escollida com la seu d'un ordinador quàntic en la Unió Europea.
Que serà molt potent, que... diuen, no? Diuen.
Bèsties. I els ordres quàntics són autèntiques bèsties, parlant clar.
I no són portàtils.
Encara no.
No,
però tot arribarà.
Home, si tot és quàntic, arribarà un dia que ve de saber.
Encara no. El que sí que és veritat, diguéssim, és que la computació quàntica ens canviarà moltes coses.
Oh, i no? També m'agradaria saber el cost. Què val un ordinador d'aquest quàntic? Ja sé que no se pot arribar... que qualsevol mortal no pot comprar, però a lo millor una persona molt rica, així com poden fer viatges especials, sí, també sí, pot comprar un ordinador quàntic.
Si pensem en el senyor Amazon, el senyor...
Poden tenir un perfectament damunt la taula de casa seva, no?
Bueno, no t'ho vull dir damunt la taula de casa seva, vull dir, necessites però... probablement un edifici un poc gros, però sí.
Bé, però sí, això... No...
Sí, aquesta gent podria ser que sí, sí. I en aquest sentit, clar... Dius, una maquineta d'aquestes en mans d'una empresa privada. Dona per molt, eh?
Sí.
Vaja.
Dona per molt.
Nobel de Química.
Nobel de Química. Barry Sharples, Mort i Morten Meldal, perdó.
El primer té nom de guitarrista rockero.
Sí. I Caroline Bertozzi. No sé si ets l'única dona guardonada en guany.
Jo t'anava a demanar poca dona...
No.
Poca dona en vista.
Sí, de Sopau també, no? Era de Sopau?
No, literatura.
Literatura, 3.
Vaja, ni començava més. No, és que jo t'anava demanant...
Sí que la van guardar sí. també en els Premis Formentor, no?
Sí, però t'anava demanar perquè hi havia com un dibuix en aquesta anterior article, no? L'anterior article, hi havia un dibuix de tres homes i t'anava a dir poca dona per ara, però la pregunta, lo millor a llarg termini seria... Això s'arribarà a canviar, vull dir, d'aquí 5, 10, 15 anys, no només perquè se vulgui premiar més dones, sinó que hi haurà més dones que estiguin a primer nivell de la ciència, o encara hi haurà aquell sostre que dèiem
sostre
de vidre de que impedeix...
Tomeu, si ara jo crec que poguessin rescatar algun programa nostre de fa 5 anys, entre 5 i 10 anys, segurament aquesta mateixa reflexió que has fet tu ara, segurament també era.
Sí.
Val? I continuem igual.
Igual.
No? Jo crec que fa 10 anys, sí, segur que en algun moment qualsevol de nosaltres va parlar de mira, tots són homes, o 90% són homes... Sí.
Quan sabem que hi ha dones
i segur que varen dir no, això d'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys veurem que les coses han canviat i han passat 10 anys i continuem
per tant, el que sí ha canviat en fa 10 anys és que ara una consciència hi ha campanyes a vegades, el que dèiem l'altre dia, no? De la dona, de la nina, la ciència, se fan moltes iniciatives per visibilitzar, però llavors quan arriben aquests moments no se veu un gran canvi, no?
Perquè penturen d'altres coses, perquè penturen ser dones encara no han arribat o no poden arribar en aquest nivell de feina perquè hi ha aquest sostre.
Parlàvem de dones, o sigui, d'homes que tenen 70 anys, 80 anys, i a lo millor en aquell moment està clar que eren els que dirigien els departaments, els que dirigien els projectes. Això continua passant, perquè continua havent homes que tenen, en aquest sentit, més facilitat que dones per arribar-hi. Però sí que comença a haver-hi ja noms de dones que potser, el que dèiem, fa 10 anys, doncs, no sé, jo vull ser optimista. Crec que el problema no és tant que els atriïn, sinó el problema és que puguin arribar a liderar projectes que no hi hagi dins la universitat. Això, aquí hem tingut dones científiques ben importants, però te queda sempre el dubte de... si aquell sostre s'arribarà a rompre.
I per liderar projectes hi ha d'haver molt d'obert darrere. i aquest DOPBES moltes vegades estan subvencionat per empreses privades. Hi ha molt de DOPBES, és veritat que n'hi ha de públic, però també, i moltes empreses privades encara donen molt més DOPBES a homes, a projectes d'homes que de dones.
I quan els DOPBES són públics hi ha un altre tipus de perversió, diguem, que és que normalment quan un ministeri o la mateixa Comissió Europea llança una convocatòria de projectes per finançar, normalment un dels criteris pues, que s'utilitza és haver tingut abans altres projectes de primer nivell. Amb la qual cosa, clar, qui no l'ha tingut abans, que moltes de vegades succeeix per la sostre de vidre que dèiem abans, val? Coincideix en que és una dona, ho té més difícil.
Té més difícil, perquè no té aquesta experiència prèvia.
Com a test, ha de cercar socis,
homes.
Que hagin moltes de vegades homes, perquè n'han tingut abans.
Sí, sí, sí. Més han tingut més
talent que pugui tenir.
Més oportunitats.
Clar. Seguint amb el mateix argument, no sé si te'n recordaràs tu un determinat programa en què Anna Maria va entrevistar a 6 o 7 dones científiques a partir d'una conferència
de distintos països,
en el Caixa Fòrum. I de, entre aquell grup de científiques, a més d'haver-hi Alicia Sintes, que com sabem formava part d'un equip guardonat en el Premi Nobel, que varen donar en barri Baix per descobriment de les zones gravitacionals. Sí. Hi havia una científica italiana, que no me'n recordo el nom, però el te cercaré, que fa molt d'anys que és candidata a Nobel de Física. És a dir, que Ventura Anna Maria ha entrevistat, o podrà dir qualque dia...
Entrevistat a aquesta persona que...
Sí, sí. A una possible futura Nobel... Bueno, l'entrevista ja l'ha feta.
Sí, sí.
Ara falta que li donin el premi corresponent.
Tot arribarà.
Aquest dia repetiríem. Si
clar, l'hem de cridar.
I tant. Mouríem els fils una altra vegada.
Molt bé.
Per repetir.
Idees de química...
El Nobel de Química s'ha donat en aquests tres personatges que ja acabaven de desmentar. Els hi han donat per la creació i desenvolupament del que se'n diu química clic, que no és altra forma que una nova metodologia per sintetitzar molècules complexes. Na Caroline Bertozzi està a la Universitat de Stanford, als Estats Units. En Barry Sharpless està en el Centre d'Investigació Scripps. I en Morten està a la Universitat de Copenhague. Val? Curiositat. En Sharpless, aquest que tu deies que tenia nom de guitarrista de metal,
sí.
Ja és el segon Nobel que li donen.
Bueno, i això és com les estrelles Michelin. Quan tens dues estrelles ja te pots retirar o no? Aquest home ja necessita un retiro.
No ho sé.
No he d'obre molt de casos.
No. A pas t'ho deia. A pas t'ho deia. Molt bé, ens cap el nom de Nacurí, per exemple. I n'hi ha uns quants més. Hi ha els casos de Nobel i de Ig Nobel, que ja vàrem esmentar i hem comentat altres vegades aquí, com un dels descobridors del grafè, per exemple, que va tenir primer Ig Nobel per fer levitar una granota entre dos camps magnètics. No s'ha de dir.
Millor així, primer Ig Nobel i llavors Nobel.
I després li donaven el Nobel pel descobriment del material del grafè. I d'aquest Sharpless ja li van donar l'any 2001 el Premi Nobel per haver desenvolupat catalitzadors asimètrics.
I doncs ja deu ser gran edat, aquest home.
Sí, anava a dir, ja deu tenir una edat, perquè fa 20 anys d'això.
No ho sé,
si fa 20 anys...
No me'l diu aquí quina edat té.
Hola, Joan Roca, benvingut a la teva
cadira. M'he incorporat tard. No. He d'intervenir, no puc evitar-ho. Sharpless, tu dius que té nom de guitarrista heavy metal.
Clar que sí.
Sharpless nomia el cònsul nord-americà de Madame Butterfly.
Què dius?
Mr. Sharpless.
I també si és un pseudònim.
I un dia vos explicaré que té un paper fonamental.
Bé, m'interessa això. Sí.
Després, aquí som.
Sharpless.
En la secció faré una referència d'en Sharpless.
Ah, ben fet. He dit, quan he presentat el programa, he dit, no hi ha en Joan Roca, per tant, no poden saber de què va el programa, de què va la seva secció, i ara i a més la canviaran sobre la marxa. O sigui, això se diu immediatesa. Immediatesa, sí senyor.
Tremendo.
Què més?
Tremendo. No, en ses noves hem acabat.
En ses noves hem acabat. Sí, ja no hi ha més.
En ses noves, si vas, te'n com qualcun altre.
No, no. De notícies, sí. Si ja no hi ha noves...
I més noves, no.
Vinga, més notícies.
Més. Te'n recordes que No sé si ara va ser la setmana que tu no vares venir, que varen comentar lo de la sonda que se va llançar contra un asteroide, un possible...
Jo no era.
Un possible cosa. Era aquesta setmana, no?
Tu eres la sonda.
Jo estava un altre...
Un altre àrbit.
Tu eres l'asteroide.
Exacte, un altre àrbit.
Estaves un altre àrbit. I precisament aquella setmana havia estat la setmana en què s'havia duit a terme el que era el projecte d'art, va? El projecte d'art va començar a principi d'any, que era bàsicament el llançament d'una sonda amb l'objectiu d'impactar contra un cos, un asteroide, anomenat Dimorphos, va? Amb l'objectiu de veure si, fent un impacte d'aquest tipus, s'aconseguia alterar l'òrbita d'aquest cos, va? I era una fita històrica, primer de tot, perquè tots dos eren molt petitons, és a dir, la nau era molt petiteta i el Dimorphos era molt petitó, en la qual cosa, diguéssim, encertar. No era fàcil. No era fàcil, no? Primera cosa. I segona cosa, és una altra fita, perquè el fet de que, òbviament, a veure, se va aconseguir un impacte...
Pla.
És una... De pla, exacte. És a dir, és un altre èxit de l'intel·ligència artificial que governava, sobretot, els darrers instants, els darrers metres, entre còmetes, de la nau contra l'asteroide. En tercer lloc, perquè se considera que és la primera vegada, el primer assaig de lo que els astronautes, els científics en diuen defensa planetària. Perquè, diguéssim...
Això que hem vist en pel·lícules mil vegades.
Sí,
ve un asteroide, tal.
Sí, d'Armagedons i totes...
Sí, i qualcú diu, l'han de frenar.
Exacte, sí. I de veure si això de veres se podia fer, va? I una de les coses que varen dir era que fins d'aquí uns quants dies o unes quantes setmanetes no arribarem a tenir evidència de si, a veure si de veres s'ha aconseguit alterar una miqueta l'òrbita. Perquè, de fet, bastava relativament poca tenir present la distància a la qual està, alterar una miqueta l'òrbita, tot ja fa que passis a una borrada de quilòmetres de la Terra. Per això, òbviament, fins que no passi un temps, comparant l'òrbita actual amb la que tenia, amb les fórmules matemàtiques corresponents, això no se podrà...
Això, perdona, perquè m'he perdut una mica. Sí. Això qui ho fa?
Això ho va fer la NASA.
La NASA,
no sé si també va col·laborar amb l'Agència Espacial Europea, però això...
La NASA, no, és que estava pensant, diguem, tonto, però aquestes coses no tenen llavors un rerefons militar, de dir... Ara, quan vengui un asteroide, el tiraran cap a Rússia o això? No està previst.
Crec que és molt més difícil tirar-lo cap a Rússia
que no engegar-lo i tirar-lo fora.
Clar, jo en aquell moment vaig dir...
És un doi. No, se suposa...
Que pugui tenir qualsevol tipus d'aplicació.
Se suposa que no se pretendrà fer això, perquè sabem que l'asteroide tindrà unes conseqüències...
Per tot el planeta,
vull dir. Però qui diu tirar-lo cap a Rússia pot ser tirar-ho en el futur. Cap a una nau russa, per exemple, una nau enemiga, tirar-ho cap a... No.
Això és com es fonés a la bèstia.
No està previst. No està estudiat. Deixa-los una estona i veuràs com que...
Crec que la guerra de galàxies va per una altra banda.
No va en aquest sentit. Perquè s'han tornat a parlar.
Curiós, no?
Einstein ho deia. La propera guerra després de la tercera serà de pedrades.
Però tot aquell projecte que era de l'època d'en Reagan, apareix. No sé, l'altre dia deia, no, això se'n torna a parlar.
Sí, clar.
És una altra cosa.
Els alemanys deien als nostres amics espanyols que més hi volien col·laborar.
No tenien res més que fer.
Sí, exacte. I de mentrestant,
mentre
esperem a veure si de veres efectivament ha aconseguit un dels èxits ja és, diguéssim, xocar de ple i correctament segons estava previst. Ara falta veure l'altra part, és a dir, veure si s'ha aconseguit alterar l'òrbita. Però mentre esperam, dos petits entreteniments. Un d'ells, trescar una miqueta per les xarxes i mirar les fotografies que han fet el Hubble i el Webb. James Webb, aquest supertelescopi que tenim per allà.
Que té nom d'atleta de les Olimpiades, James Webb.
De tot el cine, Clifton Webb.
Clifton Webb, també.
I de mirar les fotos, perquè òbviament són molt xules. I sobretot, a mesura que van passant els dies, està succeint una cosa molt curiosa, i és que, just després de l'impacte, diguéssim, el gran polseguer que se va muntar allà en els Dimorphos està fent que li hagi sortit una cua, i el que en principi pareixia un asteroide, era un asteroide, ara s'està semblant molt més a un cometa. És a dir, té una llarga cua, òbviament de pols, no de gel, però de pols,
Curiós.
Que fa pinta que sí que Però és talment...
Aquestes fotografies
parlen. Però és talment un cometa, vull dir, te puc mostrar aquesta foto que tu vols i dius...
Sí.
Talment un cometa, no? Talment un cometa.
I Betres, té un programa dedicat a aquest telescopi?
Sí, tant se diu.
Web, com anem?
Web, com anem?
No comparis.
No sé què.
No ben bé.
Jo anava equivocat.
Idò, no, gràcies, Vial. No sé si tenies alguna altra, no, però la guardam.
No, però imagina't.
Idò, si vos sembla, fem una petita pausa i tornem tot d'una.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Expo Mobles, empresa mallorquina amb més de 40 anys d'experiència en el sector del moble i decoració. Especialistes en mobles per hoteleria i per llar, realitzant projectes personalitzats. Ubicats a les ciutats d'Inca i Manacor, disposam d'una gran exposició i venda de mobles i decoració d'estils molt variats. Som fabricants. Disposam de fàbrica i exposició tèxtil i tapisseria i taller de fusteria per oferir als nostres clients el pressupost a la seva mida. A Manacor ens trobaràs al carrer Argentès número 4. El nostre telèfon és el 971-84-39-39. A Inca som a la carretera d'Alcúdia. El nostre telèfon és el 971-50-70-20. També ens pots visitar al nostre web expomobles.com.
Fins al dimecres 12 d'octubre, a Eroski, blat en Canàries estalvi a pes a 2,49 euros al quilo. Estofat de vedella balear al tall a 9,95 euros al quilo. Lluç d'entre 1 i 2 quilos, sencer o mitjà, a 10,95 euros al quilo. I xoriço tradició Revilla al tall a 11,95 euros al quilo. Supermercat Eroski, amb tu.
debalears.cat, sempre obert a l'actualitat i a l'opinió plural. Debalears al teu ordenador, a la teva tablet, al teu telèfon mòbil. Llegeix debalears.cat.
La mer on va danser.
El proper dissabte començarà el dissabte gran. Dissabte gran, la teva revista, on trobaràs diversos temes. Tenim temes de mobilitat, tenim temes de misteri, tenim temes de canvi climàtic, tenim temes de camp, temes de cuina, d'energia. Tindrem moltes de coses i mos veurem el dissabte gran a les 9 de matí fins a les 11.
T'has perdut algun programa? Recupera qualsevol emissió d'Ona Mediterrània visitant la pàgina web ivox.com.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Joan Roc, això és el crepuscle en 100 estels.
Oh, yeah. Idò, sí, el tio Jaume era molt viu.
Qui era el tio Jaume?
No, això, aquesta música és del tio Toni. Ah. El tio Jaume era en Giacomo Puccini.
Sí.
Molt viu. I, efectivament, Madame Butterfly, òpera de principis del segle XX, critica molt l'imperialisme nord-americà i en Pinkerton, que és no és que sigui dolent, és l'imbècil de la pel·lícula, no és el dolent, és l'imbècil de la pel·lícula, que engana, deixa embarassada en el Xoxo Sant i llavors se'n va als Estats Units i torna amb la seva verdadera esposa. Vaja, és el paradigma de l'abús dels nord-americans sobre els pobres japonesos. I en Chacho-san com a, diguem-ne, representant de la cultura japonesa violada, podríem dir. Però clar, el tio Jaume sabia que vivia del mercat nord-americà.
I què va fer?
I als nord-americans ens agrada molt que se critiqui segons què, però el sistema no.
Oh.
I el que fa de contrapès en el Pinkerton és el cònsul nord-americà.
Si tu has dit, parlaré del cònsul.
Clar, com que el cònsul representa el sistema, representa Nord-Amèrica, i tot el temps li diu, però tu el que estàs fent està molt mal fet, no, no te'n dones compte que això no s'ha de fer amb una pobra nina innocent i aquesta genteta. I clar, i Pinkerton és dolent i en Sharpless és bo. Clar, i els nord-americans...
Venia per un científic
Sharpless. Bé, reconeixeu, més reconeixeu aquest començament d'una pel·lícula? Bé, no és un començament d'una pel·lícula, és un tras d'un tràiler. Sentim una musiqueta i sentim una intervenció parlada. El que més parla és una pista, és en Charles Laughton.
Convinced that the thing on this table isn't human.
Its cries are human.
Do you know what it is, what I began with?
No.
An animal.
Well, we may as well discuss this frankly, now that you know the facts. I wanted to prove how completely she was a woman.
És que s'amagava no era Charles Laughton.
No.
Era un animaló.
Ah.
I s'amagava. I és que explicava el que volia fer en Charles Laughton. Això és començament d'una pel·lícula de la sèrie C. No, no sèrie B, sèrie C.
Sèrie C.
Diria jo.
O Z.
De l'any 32, per tant, sí. Mira, ara fa 90 anys que se va estrenar als Estats Units. Som a l'any 22, si no m'he equivocat. I 32, 90 anys. Que una pel·lícula que es diu Isle of Lost Souls, l'illa de les ànimes perdudes, dirigida per un tal Eric Kenton, que té una entrevista.
Una
sèrie, sèrie B, protagonitzada, entre altres, per Charles Laughton, tot i que en Bela Lugosi surt per allà fent sonso. Vestit de monstre. Clar, i és efectivament, aquella pel·lícula, és la primera de les tres que s'han fet, crec tres, si no m'he errat, sobre la novel·la de H.G. Wells. Aquell magnífic, també té una entrevista. Escriptor britànic de la segona meitat de requart del segle XIX i principi del segle XX, que, mira, si vol dir quatre novel·les o quatre contes, relats, com són La màquina del temps,
sí.
L'home invisible, L'illa del doctor Moreau, que és el que va inspirar aquesta pel·lícula, i La guerra dels mons, fixeu-vos, 1895, 96, 97, 98, quatre anys seguits, quins quatre parts més ben aconseguits. I aquesta pel·lícula tracta d'un científic boig, que és en Charles Laughton, que a una illa perduda, per allà al mig, decideix fer experiments. I vol convertir animals en humans. Quan ell no sabia que només poden fer convertir humans en animals. Certament. I si més no, mirau els darrers dies, l'altre dia, aquella residència d'estudiants per Madrid, com uns suposats humans van esdevenir vistits salvatges. I per què ho dic tot això? Per què ho dic? Perquè jo l'altre dia vaig decidir fer un experiment amb alumnes.
Ui.
I un experiment, però dins el que és els paràmetres de Sololoe.
I què feies? L'home invisible? Una d'aquestes?
No. Es va passar un test. Es va passar un fragment d'una novel·la de fa 25 anys.
Això no és maltractament?
No. No, això és competencial. Vaig intentar veure si són competents.
Era un fragment d'una novel·la.
Un fragment d'una novel·la, ja vau dir quina, no té més importància. Era un fragment curt i molt clar. Vos promet que era curt i molt clar. Eren dos paràgrafs, podien ser 25 línies, vam tenir una hora per pensar-s'ho i per parlar entre dos i entre tres. Vaig fer un mostreig si mateix significatiu. I era un test interessant perquè no es deia, venia a dir, està escrit fa 25 anys, és una novel·la de l'any 97, i que va ser finalista del Premi Nadal, per altra banda. Bé, vos ho dic, és La fraqueza del bolchevique, del Lorenzo Silva. I llavors si voleu vos conde que va, si tenim temps. I nos diu que fragment està en el començament de la novel·la, parla de, diu que els homes joves, o els homes joves, homes de 20, 30, 40 anys, són esclaus de la màquina, esclaus de la tecnologia, i en aquell moment ho exemplifica amb el cotxe. Esclau del cotxe, és a dir, perden el nas pel cotxe, tot el llibre darrere el cotxe, el cotxe més important que res, viuen pel cotxe, viuen dins el cotxe, no poden prescindir del cotxe, si no tenen cotxe són desgraciats. I que diu, l'altre paràgraf, dos paràgrafs curtets, que en aquell moment la principal raó per ser que un home entre 25 i 30 anys deixa de cotitzar a la seguretat social és la conseqüència d'un accident de cotxe.
I ara que els fabricants de cotxe no tenen forma de treure la gent jove.
De treure-los, no?
I les autoescoles estan sense clients.
Sí.
I jo els vaig dir, Lots, llegiu-vos això, i, clar, està escrit fa 25 anys. Vosaltres posar-vos en la mentalitat d'una persona d'ara, no vull dir jo, 2022, 25 anys més tard.
Per què canvien el cotxe, no?
Clar, i diu, què vos et xoca d'aquest test? Què trobau? Què veus? Què veus que pugueu dir? Ah, mira, quines coses. Jo, lògicament, esperava que fos molt fàcil, l'altra assumir que era un poc més complicada. La més fàcil era que, bé, que enviessin el cotxe per mòbil, o per l'ordinador, no ho sé. Evidentment, continuem sent esclaus de les maquinàries, de tecnologia, però clar, fa 25 anys era el cotxe, per exemple, com diu el test, avui en dia no seria el cotxe. O potser sí, però evidentment seria un altre objecte, una altra màquina, el mòbil segurament. De 40 alumnes, un va dir això. Un.
Altres, quins altres hi deien?
No sé.
Quina cosa de tecnologia?
No sé
perquè...
què vol dir. Sí, els cotxes, sí, però bueno, però no veien aquesta
quina
forma
edat tenien els alumnes?
De 7.
De 7,
no veien aquesta, diguem-ne, aquesta forma d'actualitzar, convertir. Jo els vaig dir, intentar convertir aquest test des de la perspectiva vostra, intentar-lo actualitzar. La més difícil era que vessin que segurament aquest comentari de que la principal raó per ser que un home menor de 30 anys deixa de cotitzar la seguretat social és la conseqüència d'un accident de cotxe, això està escrit en un context de plena ocupació. Evidentment, avui en dia no és per això que deixen de cotitzar, sinó perquè es queden sense feina, la precarietat laboral. Això no va veure ningú. Bueno, això, aquest experiment.
El segon ho entenc.
Sí, jo el segon, perquè per començar no saben què és la seguretat social. Clar, és que per ser competents, les competències arriben, que evidentment l'ensenyament ha de ser competencial i significatiu, una qüestió de maduresa i una qüestió de coneixements previs, de referències.
Sí, si sense no coneixement cosa, no hi ha competència, és una gran equivocació.
I competencials han d'aconseguir que siguin els al·lots amb molta paciència, a poc, no perquè quatre pseudopedagogs ho diguin.
No, clar.
Això està clar. Però bueno.
No cal de veure quina és la competència que tu volies veure.
Entendre,
però bé,
entendre
és igual.
Entendre el món on viuen, que és la principal competència que poden fer que els al·lots puguin tenir. Per exemple, mira, un dia
lingüística, una competència lingüística, entendre un text.
Lingüística i de comprensió del món on viuen. Per exemple, un home deia, no fa massa temps, me deia, mira, jo és que la història està molt bé, però a mi m'agradaria més que m'ensenyassin a escola com se fa, per exemple, una declaració d'agenda. Mira, jo crec que és molt més pràctic entendre per què va haver una guerra civil a Espanya fa 40 anys que fer la declaració d'agenda. Per altra banda, si tu saps per què va haver una guerra civil a Espanya, possiblement la declaració te la puguin fer nosaltres.
Bé, però per tu a aquesta persona no li interessa que li facin uns altres?
Però tu m'entens.
I per saber que va passar una guerra civil, te podria contestar que pot llegir un llibre o pot mirar a internet?
És molt banal.
Que vull dir amb això, que cadascú se mou per interessos.
Clar, aquest és el problema.
Val, però que hem de respectar que potser pues, avui en dia no és que vulgui dir que una cosa sigui més important que una altra.
Jo sí, és molt més important sempre perquè va una guerra civil a Espanya que no s'ha preferit.
Bueno, jo crec que Joan en aquest moment, i ara no, tampoc no anirem, jo puc entendre que tu vegis això com a més important per la teva formació.
No, però, i per la ciutadania.
No.
Sí,
oh,
sí,
no.
Jo sí.
Oh, jo no.
O sigui, perquè tingueu una ciutadania democràtica, és molt més important que hi ha molta gent que sàpiga per què va haver una guerra civil a Espanya que no sabrà pitjar un botonet i fer secreció d'Hisenda, Maria, sí.
El meu silenci ho ve.
Però a molta de gent ja no li interessarà. Sí. I és més, en el cas d'aquest tipus d'història que feim,
no.
Sempre hi ha qualcú que te dirà allò de bé, però això és política.
Clar,
dius, clar, això, és que ara, tot és política.
Per això ara quan venia hi havia quatre bestioles de la falange a plaça Espanya pegant.
Ah, sí?
Efectivament.
Falange.
Clar.
I d'això, el que diu una...
No,
que per una Maria és
sí,
així.
Que,
no, si jo no dic
que sí, gent se mou per motivació, per, gràcia, per interessos.
I te diré una cosa, i te diré una cosa, que un alumne de 17 anys te digui que li agradaria que li ensenyessin a fer la declaració, ho veig positiu.
Sí, sí, perquè... sí, però si jo no plantejo un terme de debat.
Sí, 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 però
quan me plantejava lo de la practicitat, jo crec que és molt més pràctic, jo va dir, jo sí crec que és molt pràctic. No és una qüestió purament teòrica, crec que és molt pràctic.
Conèixer...
Perquè veu una guerra civil a Espanya fa...
I conèixer que és el feixisme, i reconèixer el feixisme amb actuacions actuals, i de la gent, sí, sí.
L'altre dia un alumne me va comentar també, jo és que va anar a Dinamarca fa uns mesos, i va veure que allà a Dinamarca tothom treu passejar la bandera danesa, i això no crea conflictes. I clar, aquí està la qüestió, perquè passa que a Espanya la bandera espanyola, que a mi la bandera no m'agrada cap bandera, trobo un pedaç brut de sang i de misèria, però totes. Però, clar, què passa a Espanya? Que la bandera espanyola se l'ha fet a seva una opció política molt determinada, cosa que diré mai que no ha passat.
Uh-huh.
Clar, i això s'entén quan saps història.
Clar, si no...
Quan saps història no ho entens i ho banalitzes i dius, i com així no valen ser espanyols aquests? Comprens?
Uh-huh.
Aquesta és la qüestió.
Complicat.
I per desgràcia anem a un món de gent que no... Que no,
però que és una qüestió complicada, però que és molt actual, és molt simple. Tendeix a la simplicitat.
Bueno, per anar acabant, musiqueta. Mira,
música.
La novel·la aquesta de Lorenzo Silva, que fa el bolxevic, que un altre dia vos contaré de què va, si no ho sabeu, que potser sí, perquè és una novel·la molt coneguda. El protagonista diu que té una sèrie de gustos musicals. I és un fan total i absolut d'Iron Maiden. I sent compulsivament els vespres, un tipus un poquet obsessiu, sent compulsivament els vespres aquesta cançó. If you're feeling down, depressed and lonely, I know a place where we can go, go, go. 22 Acacia. To do their peace, you can't tell her.
A la darrera secció de Maria Antic. Bon vespre.
Bon vespre.
I avui la cosa va de...
Jo he dit de salut mental,
sí.
He dit en el principi del programa i ahir era el Dia Mundial de la Salut Mental, que Quan parlem de salut mental, sempre és un... fins fa poc, pintura ha estat un tema tabú, no? Mm. Això de que, diguem, m'he romput una cama, tenc un constipat, tenc... és molt fàcil dir, he anat al metge perquè... En canvi, quan la gent parla de salut mental i que molt mos costa dir he anat al metge perquè tenc una depressió, per exemple, o perquè, mira, som aquí i tenc un trastorn que se diu esquizofrènia, no? Lo molt que encara està estigmatitzat per la societat, això, i lo molt que costa donar la passa. Jo crec que la pandèmia, si ha tingut una... no he de dir qualque cosa positiva, perquè tampoc no és això que vull dir, però és que ha donat pintura més visibilitat i més comprensió cap a tot el que es fan referència en els trastorns mentals, no? Gent que tenia algun tipus de trastorn ha sortit més en mitges que res, i gent que pintura no acabava de tenir clar que és el que tenia, també la pandèmia, les circumstàncies de la pandèmia han fet que això surti i també s'ha fet més visible. De la pandèmia també ha suposat que, no sé si és pandèmia o si és que els trastorns estaven amagats, que hagin augmentat d'una manera molt, molt grossa el fet de les persones que tenen algun tipus de trastorn o que hagin manifestat o que s'hagi diagnosticat, sobretot el que fa referència a angoixes,
sí.
I tot això, hi ha algun altre tipus de trastorn. De lo que és el lema d'enguany d'aquest dia de mundial de la salut mental, que era el nostre planeta, la nostra salut, m'ha cridat l'atenció una sèrie de coses. Ja sabem que l'Organització Mundial de la Salut sempre fa una sèrie de recomanacions a nivell més de govern i a nivell més particular. A nivell de govern, diu que recomana que els governs se prioritzin sobretot el benestar, no? Això, el benestar de les persones, no? Una de les coses que més darrerament s'han dit, no? Que s'ha de prioritzar estar bé, viure tranquil·lament, etc, etc. Una altra de les coses que recomana és l'utilització de menys combustibles fòssils per tota la repercussió que la salut dona. Aquí ja pos un gran interrogant, perquè clar, quan parlem de benestar, que podem fer moltes coses i a més aquestes coses que poden quedar com molt diluïdes, bé, anem fent. Però si parlem de que hem d'intentar no utilitzar combustibles fòssils, aquí ja no sé si els governs això ho tindran molt en compte, no? Igual que traslladar, si no utilitzem combustibles fòssils, utilitzar energies renovables.
Sí.
Per ser fetes damunt la salut que tenen.
Sí, interessant. Tornant a el que deies en el principi, les conseqüències de la pandèmia en relació a la salut mental de la població Europa Occidental, segurament més que en altres bandes del món. Fer un estudi comparatiu, clar, és difícil, perquè llavors el nivell d'estudi de la salut mental avui en dia i fa un segle difícilment seran comparables, possiblement, no? Quin impacte va tenir sobre la salut mental de la població europea el grip del 18?
Segur, no sé si se podria fer, però segur que va ser tant o més.
Què pareix?
Sí. El que passa és que, així com avui en dia les estadístiques hi són, en aquell moment no eren, i també el fet aquest de que això se'n parli molt més obertament.
Del grit del 18 no ho sé, però probablement si cerques el crack del 29 als Estats Units, allà ja pintura trobis dades.
Sí. Sí, però són qüestions diferents. És a dir, són causes
sí, una cosa és sanitària i l'altra és econòmica. Cosa, sí,
sí, però... perquè clar, quan parlen d'escat de 29, parlen de desesperació. més que l'impacte que pateix una persona, la solitud...
Però les conseqüències també són a nivell de salut mental.
Sí, però per causes distintes. És un impacte molt més, diguem-ne, poderós, segurament, la causa econòmica, perd tot, res, en dos dies, que no estem a... el tema de la salut. Jo és que crec que segurament, evidentment, la pandèmia té importància en aquest sentit, però a lo millor també té importància, diguem-ne, quina és la cuirassa emocional que té una generació, aquesta, i la que tenia aquella fa un segle. O la generació mateixa.
Bé,
una generació, no, dades són clares, una població.
La pandèmia el que ha fet, i ara parlarem de joves, és que ha augmentat moltíssim els casos de sobretot els temes d'angoixes en sot jove, no? de crisi d'angoixa n'hi ha moltíssim, crec que ha augmentat per sobre de 20% del tema de trastorn i dins d'aquests trastorns crec que més del 40% fan referència a aquest tipus d'ansietat i angoixa.
La cuirassa emocional d'una gent pot acostumar a sofrir i la gent que estava acostumada a sofrir de fa un segle.
Això se n'ha parlat molt d'aquesta baixa tolerància de la frustració que hi ha i de que no sabrà fer front en això, de que quan hi ha qualque impediment no tenir una resposta immediata favorable, no? I està clar. Supos que en el segle passat segurament era d'una altra manera. Que n'hi va bo, jo estic segura, però Pantura era, no, Pantura, si poguéssim tenir una estadística, no seria angoixa i seria Pantura una altra cosa.
I no se comunicava igual, perquè els mitjans de comunicació no eren els mateixos, i avui en dia, en el que té de positiu i de negatiu, és a dir, aquesta sobreexposició a les xarxes, que feia que potser durant el confinament has de pensar en aquells mesos més durs, es veu que hi havia gent que parlava molt de lo que li estava passant, i això a lo millor té aquesta part positiva. No sé si se n'ha parlat també de la qüestió de que s'han perdut moltes consultes. Ara estic pensant, l'altre dia parlaven de temes de càncer, per exemple, i d'altres malalties, que resulta que se varen deixar de fer alguns seguiments, i això ha tingut unes repercussions, sobretot en gent molt major. En el cas de psicòlegs, a mi em sona que se'n parla molt, no?, de que el sistema públic hauria de garantir una major atenció des del punt de vista aquest de la psicologia, però sí que potser hi ha hagut possibilitat de gent que connectava online precisament des del confinament. Sí que hi havia potser unes possibilitats que fins a no s'havien explotat gaire fins en aquell moment. Tinc aquesta impressió, no?
Sí, jo he conegut gent que tenia psicòleg als Estats Units.
Per exemple.
No? I tenia una relació de consulta i el psicòleg als Estats Units i aquesta persona aquí.
Sí, però la cosa pública en general...
no era a nivell públic.
Tema d'incompareixença. Jo crec que el sector públic, la sanitat pública, en temes de salut mental, està fallant.
Perquè no hi ha recursos
o estan mal administrats, no ha... o el que sigui, però no ha hagut.
Se necessitaria més esforç.
És com hi ha hagut una sobre i supos que recursos, així com s'han donat més recursos per pal·liar la pandèmia, que s'ha augmentat, en canvi, Pantura, en tot el que és la part estructural de salut mental no s'ha fet. I evidentment hi ha coes molt llargues. Quan me refereixo a coes és que a lo millor te donen cita per d'aquí 3 mesos, quan tu s'ha necessitat com a persona és que necessites una visita cada 15 dies.
I 3 mesos per una resonància magnètica en el genoll, mira, encara, però 3 mesos per una situació d'ansietat.
Efectivament.
I no oblidem que llavors hi ha una part de la societat que continua pensant que la psicologia o l'atenció psicològica és secundària, que això no és necessari. Aquell episodi, quan crec que va ser Íñigo Rejón en el Parlament, que va citar, va parlar d'això, i se li van tirar damunt de la dreta, com que di, de què parles tu, no? I en aquell moment, en un debat, Rajoy deia, no, és que la pandèmia no només és vacunes i tal, és que també atenció psicològica, psiquiàtrica, molt alta.
Bé, continuem amb això. El tema dels combustibles, que no me queda gent clar que els governs puguin o vulguin fer molta cosa, i també demanen una alimentació més saludable. Clar, jo aquí hi ha una qüestió que també veig cada vegada més difícil. És a dir, evidentment, l'alimentació saludable, no sé què, ajuda al benestar i a la salut mental i a tot el que vulgueu. Però l'alimentació saludable cada vegada té un cost.
Sí, més que.
Més que. Uh-huh. Aleshores, si els preus dels aliments pugen, com han pujat en el darrer, què he de dir, mig any, un any, no sé si podran fer molta alimentació saludable o si hauran d'anar a lo no saludable.
Tornarem a un temps enrere. Quantes que teníem problemes de salut i d'alimentació eren rics i els pobres no, perquè menjaven poc. Simplement menjaven poc. I llavors els morien de fam.
Exacte.
I no tenien obesitat, ni colesterol, ni gota. Això eren reis i els nobles. Tenien, menjaven molta greix, molta carn, i els pobres no.
Però ara realment és més barat menjar un menú de McDonald's que no si vols menjar fruita, verdura a casa teva. Et resulta molt més barat.
O molt més barat menjar una bossa de patatilla, sí, quan anem a Mallorca, sí. De patatilla, que comprar un quilo de patates.
Sí.
Més còmode també.
Més còmode i més econòmicament més assequible.
Sí.
És que hi ha vegades que dius si he de comparar. Una cosa que també m'ha cridat molt l'atenció, que se fomenti més el teletreball
per la salut mental.
Sí. I aquí sí que també dius, per què fomentar el teletreball, no? si vengués aquella lota que va venir fa una sèrie de setmanes també del tema de la contaminació. No sé com ho veurien, això, no? Dius, teletreball. I teletreball no significa també estar tancat molt més en dintre nostre i això que no ho cap de veure clar.
Més el consell socialitzador de la feina.
Sí, sí. No ve... I bé, acabaré perquè productes respectuosos en el medi ambient tornen a anar relacionat amb el tema econòmic.
Sí.
Aquí, molt respectuosos, però clar, que és el que és econòmicament més favorable. I els edificis eficients. Que edificis eficients també molt bé, però el que són, o el que jo he vist a través del mitjà, el que són edificis eficients són econòmicament que no se poden pagar absolutament per res. Si ara aquí no poden pagar ni un petit ni un trist piset, imagina't en els edificis. Aleshores,
s'ho han de treballar, han d'aconseguir qualcú que vengui i ens parli.
I m'ho ne parli una mica més, de fer-ho allò de bé, eficientment, però també assequible a la butxaca de la gent.
Gràcies, Maria, gràcies, Joan, gràcies, Biel. Acabam en que l'Orfeo Català han dit al començament que l'11 d'octubre, però de fa molt d'anys ja, va estrenar el cant de la Senyera al monestir de Montserrat, i amb això acabam, amb aquest cant. Bona nit i fins demà.